De la intervenció general relativa a la fiscalització dels ingressos de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2021. Senyor Soler, té la paraula.
Si m'he deixat de dir una cosa en el punt anterior, és avisar-los que hi haurà un ple d'insaculació, evidentment, per fer el sorteig de les meses electorals i que a més es procedirà també a una tècnica informativa també per part de la Secretaria General i l'àrea del Padró per informar aquells que hagin estat nominats com a membres de les meses electorals. Ho dic a títol informatiu. I ara sí, passem al punt número 7.
Doncs el 7. Endavant.
Que és, es presenta l'informe de control financer permanent al relatiu a la fiscalització dels ingressos de l'exercici 21. Cal destacar les següents recomanacions, que és que caldria establir, segons la intervenció, que caldria establir un manual que reguli tots els procediments, adoptar també normes de procediment per a la tramitació de l'aprovació de les liquidacions dels ingressos. Els procediments que portin associats ingressos de dret públic han de preveure de forma preceptiva la seva remissió a la Tresoreria General. Cal tramitar actes resolutoris per part de l'òrgan competent que aprovi les liquidacions. S'hauria d'arbitrar un sistema de delegacions de competències a favor de les tinences d'alcaldia i altres regidors per tal que l'acte resolutori d'atorgament de llicències i autoritzacions incorpori també la liquidació corresponent. S'hauria de mantenir una política d'actualització de taxes i preus públics ajustades als increments de costos dels serveis prestats a activitats realitzades. Ara estem alguns serveis de costos per sota. S'han d'establir un procediment àgil que permeti la imputació pressupostària de tots els ingressos per tal de complir amb el principi d'anualitat pressupostària i amb el principi comptable de meritació. I s'han de conciliar les diferències existents entre el pendent de cobrament dels càrrecs tributaris d'ingressos de l'organisme de recaptació i gestió tributària de la Diputació de Barcelona i els drets reconeguts nets pendents de cobrament que figuren a la comptabilitat municipal. I per darrer, s'han d'efectuar una depuració de drets reconeguts nets pendents de cobrament d'exercicis tancats no gestionats per aquest organisme, als efectes d'evitar que entri en la figura de la prescripció. Per tant, jo em quedaria aquí.
Molt bé, gràcies, senyor Soler. Paraules en aquest punt? No? Doncs queda feta aquesta dació de compte. Moltes gràcies. Anem al punt 8. Que és una altra dació de compte, en aquest cas, dels resultats del control intern efectual per la intervenció general en l'exercici 2022, corresponent a l'Ajuntament de Sant Cugat i dels seus organismes autònoms administratius. Senyor Soler.
Sí, doncs es torna a donar compte dels resultats de control intern efectuat durant el 2022 a l'Ajuntament i als seus organismes autònoms. En aquest cas, es destaquen les següents conclusions i recomanacions per part de la intervenció general, que és en la funció interventora s'assenyala el volum de reconeixements extrajudicials de crèdit anual al 2022, ha estat un total de poc més de 8 milions d'euros. En la funció de control permanent es destaca la reiteració de contractacions menors i bestretes de caixa fixa. Cal complir el pla d'acció en matèria de personal en els tres aspectes que ja es van citar en la comissió informativa, que és que l'elaboració en relació als llocs de treball que fomenti la planificació i ordenances dels recursos humans, per una banda. Per l'altra banda, l'establiment de mesures per a l'eliminació dels complements de productivitat per experiència i el de puntualitat i assistència per no haver d'adequar-se a la normativa vigent, tal com hem fet en punts anteriors. I la tercera qüestió és establir una planificació realitzable i assolible per a la confecció mensual de nòmines amb antelació suficient per a la seva fiscalització, comptabilització i pagament. I en matèria de contractació, procedir a l'aprovació dels expedients de les situacions irregulars en què no s'hagin efectuat per tal de disminuir o eliminar les incidències detectades en el control financer de les contractacions menors i bestretes de caixa fixa. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Soler. Paraules en aquest punt? No hi ha paraula, senyora Fernández Jordán.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me llama la atención que los otros grupos no intervengan en este punto. Por eso, puede ser que yo haya entendido mal a la vista de la exposición que ha hecho el señor Soler, el documento. Hasta donde yo llego, en las conclusiones y recomendaciones, En la documentación del pleno, que resulta más fácil que en la documentación de la comisión, me refiero a la página 35 de 160, la página 35, se establece que en el ámbito de la función interventora, conclusiones, recomendaciones y en la contratación. Bueno, dice que esta forma de control es más relevante, ha estado la emisión de numerosos informes de omisión en la función fiscalizadora derivados principalmente de la realización de objetos contractuales con contratos ya extinguidos y que se haya producido las nuevas adjudicaciones. Realización de objetos contractuales con inexistencia de contrato y en otros supuestos, la continuidad forzosa de contratos de servicios para utilización de una cláusula incluida en los pliegos de condiciones administrativas particulares, previa a la continuidad forzosa, una vez extinguido el contrato, sin que se haya procedido a la nueva adjudicación, cláusula que no se ajusta a derecho. Eso es lo que pone en la documentación que ha establecido la intervención. Luego hay una lista de todos aquellos que contienen una cláusula de continuidad forzosa que no se ajusta a derecho. Bueno, en derechos sociales y ciudadanía el importe supera los 2 millones de euros, en calidad urbana los 3.909.000. Y por decir más cuestiones, estamos hablando de que en servicios de, en concreto de alcaldía, pues, gabinete de alcaldía y protocolo 58.000 y otros de 100.000. Bueno, efectivamente, en esto sí que nos vamos a poner de acuerdo, señor Soler, 8 millones y pico, pero de lo que yo leo en este contrato es que el ayuntamiento, el servicio de intervención general, está diciendo que aquí el dinero se ha repartido de una forma poco regular. ¿Puede usted contestarme a esta pregunta? Muchísimas gracias.
Sí, no hi ha més paraules, don senyor Sule.
Sí, a veure, una cosa és que extrajudicial no vol dir que sigui irregular o que sigui il·legal. ¿Vale? És a dir, quan les empreses presten servei fora de contracte, l'Ajuntament té el deure de pagar-los. Senzillament el que vol dir és que alguns d'aquests serveis no ha passat per una contractació d'una manera regulada o regular i que, per tant, el que es fa és un reconeixement de deute d'aquells serveis prestats. I això es pot donar en alguns casos quan ja el contracte està extingit i, per tant, hi ha no ni una pròrroga forçosa, sinó senzillament hi ha una obligatorietat de la continuació del servei i que, per tant, que s'ha de fer, o bé que els tempos de contractació no han esdevingut els correctes per prestar el servei. D'acord? A partir d'aquí, aquests 8 milions d'euros és una conseqüència de la suma, senzillament, de tots els plenaris, de tots els reconeixements extrajudicials. Però aquí també hi ha altres qüestions que, com sap vostè, ja s'han resolt, com alguns contractes, i alguns contractes que no hem pogut resoldre doncs, perquè estan en el Tribunal Català de Contractació. I això ens obligarà a continuar mantenint un reconeixement extrajudicial d'aquests serveis. A partir d'aquí, bueno, no ho sé, no, disculpi'm, però no he entès gaire més, no he entès gaire la seva intervenció inicial en aquest sentit, perquè, no ho sé, potser estava dispers jo o potser m'he col·lapsat una mica amb l'explicació que donava, però no sé si era aquesta la contesta que volia dir. Gràcies.
Regidora?
Sí, muchas gracias por sus palabras. En realidad he intentado leer bastante deprisa, es cierto, parte del informe. En las conclusiones y recomendaciones hay bastantes puntos y entiendo que algunos de estos ha comentado ahora mismo en su intervención que son todos los reconocimientos de créditos extrajudiciales que se han ido haciendo. Me atrevería a decir que no son todos, porque en algunos de estos 8 millones hemos hecho algún otro reconocimiento de créditos que no esté aquí, pero me puedo equivocar porque no me ha dado tiempo a repasarlos todos. De cualquier manera, gracias por su explicación.
Gracias, señora Fernández Jordán. Señor Sule.
En tot cas, la documentació que em consta en l'expedient és la que ha realitzat la intervenció general I entendrà que des de l'àrea de serveis econòmics no fiscalitzem l'acció fiscalitzadora de la intervenció, no? Moltes gràcies.
En tot cas, després tenim el punt del, no, dels reconeixements extrajudicials, com sempre. Vale, molt bé, doncs gràcies, senyora Fernández Jordán i senyor Soler. Aquest era el punt 8, era una dació de compte, doncs queda feta. Anem a la següent, que és el punt 9, que és la dació de compte de les liquidacions pressupostàries de l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i dels seus organismes autònoms. Senyor Soler, quan vulgui.
Tal com abastament hem pogut parlar-ne aquests dies respecte a la liquidació, es dona en compte de les liquidacions pressupostàries de l'any 22 de l'Ajuntament i dels seus tres organismes autònoms, de les empreses Promusa i Apple Cugat no estan subjectes, diguéssim, el que serien a aquestes liquidacions, ja que corresponen a una naturalesa mercantil diferent al que serien els organismes autònoms o de dependència municipal. El resultat econòmic de l'Ajuntament de l'any 22 presenta un dèficit de 3,6 milions d'euros, el que és pròpiament l'Ajuntament, i això provoca un tancament de l'estabilitat pressupostària, però sense cap conseqüència ni impacte directe jurídic motivat per la suspensió de les regles de la despesa. Per tant, això no significa ni intervencions ni significa cap altre tipus de qüestió en aquest sentit, i el motiu d'aquesta situació econòmica és única i exclusivament provocada per la manca d'ingressos i la generació de més despeses, principalment per la important davallada dels ingressos a les plusvàlues i de les bonificacions que s'apliquen en l'IBI, en l'ICIO i la taxa de llicència en les instal·lacions d'estalvi energètic amb fotovoltaiques. També, per altra banda, el que seria la liquidació dels resultats en romanent de tresoreria han estat molt positius, de 13 milions d'euros, pel que respecta també als organismes autònoms, principalment a l'organisme autònom municipal del Centre Cultural i al Patronat Municipal d'Educació. Pel que respecta a aquests organismes, les seves principals dades són que l'organisme autònom del Centre Cultural té un pressupost ajustat de 1.016.657,48 euros i un romanent de tresoreria de 2.054.961,78 cèntims. El Patronat Municipal d'Educació té un pressupost, un resultat pressupostari ajustat de 434.327,16 cèntims i ha generat un romanent de tresoreria de 1.729.272,46 cèntims, i l'IGPSI té un resultat pressupostari ajustat de 38.243,27 cèntims i un romanent de tresoreria de 752.738,73 cèntims. Per tant, en aquesta liquidació del resultat en romanent de tresoreria han estat positius per part dels organismes autònoms i principalment per l'organisme del Centre Cultural i pel Patronat Municipal d'Educació, que això permetran injectar 1,5 milions d'euros en el pressupost municipal. I pel que respecta als comptes de l'Ajuntament, saben vostès que té un romanent de tresoreria de 13 milions d'euros, el que incrementant els 1,5 milions provinent dels organismes en generarà un romanent de tresoreria líquid de 14,5 milions d'euros, que a més de la incorporació d'alguna subvenció, en aquest cas de la Diputació de Barcelona, se'ns ajustarà amb un romanent de quasi 15, o una disponibilitat, no romanent, sinó una disponibilitat de 15 milions d'euros. Tot això ajudarà a equilibrar els comptes anuals. Poden entendre que aquests principals romanents de tresoreria aniran aplicats al capítol 1 respecte als recursos humans i als augments de la massa salarial, com estem obligats a fer-ho per llei, i evidentment també al capítol 3 de despeses financeres, interessos bancaris, i per altra banda també afrontar despeses del que seria l'augment de carburants i la pujada de preus de materials en els seus contractes. Des de serveis econòmics s'ha treballat en un pla de sanejament important i d'estalvi, el que suposarà que a 31 de desembre de l'any 23 tindrem un saldo positiu, bàsicament per tres motius: per l'amortització dels préstecs que es faran dintre de l'anualitat de l'any 23 la depuració d'inversions i possibles amortitzacions anticipades de préstec i, per tant, hi ha un pla d'estalvi i de contenció proposat pels mateixos àmbits en qüestió del que són les seves partides pressupostàries. I també, evidentment, per un pla posat en marxa per part del govern, el pla de racionalització de la despesa i la millora dels ingressos, que ens portaran a millorar aquesta nova situació econòmica dels comptes municipals per tal d'endreçar el proper pressupost de l'any 24 amb plenes garanties i l'estabilitat pressupostària. Per tant, continuem, tirem endavant i això és tot. Ja vam poder també parlar-ne a la comissió informativa, han vist tota la documentació que tenen l'expedient i també el que ha sortit en premsa. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Soler. Paraules, senyor Blázquez.
Sí, buenas tardes a todos. Viene hoy a pleno una dación de cuenta importante, que es la liquidación del presupuesto de 2022 y, por lo tanto, es obligado hablar en este punto que podrías dar seguramente incluso para un debate monográfico. Intentaré explicar nuestro posicionamiento de forma sencilla y sin hacer grandes menciones a partidas, o solo lo haré cuando lo crea estrictamente necesario. Desde Ciudadanos criticamos la gestión económica de este ayuntamiento porque, sinceramente, pensamos que no ha sido buena. Más allá de eso, pensamos que tenemos que decir también que la situación no es catastrófica y que es plenamente reversible. Lo que echamos en falta, precisamente, es el que no se haya concretado mucho más por parte del equipo de gobierno cómo se está trabajando ya para solucionar estructuralmente el cuadrar los gastos y los ingresos. Se han dado ruedas de prensa y explicaciones por parte del señor Soler, pero concretando poco a nuestro juicio y con muchas ambigüedades. Explicaciones difusas. Se nota que vienen elecciones y, por lo visto, conviene, a nuestro juicio, que está haciendo el equipo de gobierno, no levantar la liebre. Para Ciudadanos hay dos críticas principales que hacerle a Tripartito en su gestión económica del año 2022. La primera es no acompasar la toma de decisiones al deterioro de la situación económica. Es decir, en febrero de 2022 empieza una guerra que termina provocando, en términos económicos, un aumento de la inflación sin precedentes y súbito. Sin embargo, pasado un año prácticamente, el tripartito no toma ninguna decisión de calado para cuadrar las cuentas. Evidentemente, el que estalle una guerra no es culpa de ninguno de los que estamos aquí sentados, pero sí tiene la obligación el equipo de gobierno de tomar decisiones al respecto. Lo que no se puede hacer es pegar una patada para adelante y ya se lo encontrará quien pueda formar gobierno después de mayo. Y creemos que esto último es lo que a fin de cuentas se ha hecho. Alguna pequeña excepción hay, como por ejemplo la modificación del impuesto de la plusvalía, que precisamente trataremos a continuación, y que no nos parece adecuada. Se aumentan los impuestos. Pero bueno, se trata, si vemos todo como un conjunto, de algo casi excepcional y que tratamos en marzo de 2023. Por cierto, que pensamos que para cuadrar los números, no en 2022, sino antes, incluso tendríamos ya que haber prescindido de Promusa, que no deja de ser un lastre para este ayuntamiento y que no sirve en absoluto al objetivo para el que fue concebida. La segunda gran crítica que les hacemos, hasta ahora he hablado de la primera, y que le hacemos al equipo de gobierno, es que, aunque hayan dicho patada para adelante y después de las elecciones ya veremos, en el caso de que se reedite el tripartito, creo yo, el plan ya lo tienen más o menos definido. Era lo que el señor Soler llamaba plan de mejora de los ingresos. Pero ahora no conviene decirlo porque no sería popular. Por lo tanto, cabe esperar, a nuestro juicio, por parte del equipo de gobierno, si se reedita, un aumento importante en tasas y precios públicos. Cabe esperar que se acaben las bonificaciones que tenemos actualmente en las fotovoltaicas. Cabe esperar también directamente un aumento del IBI en el tipo de gravamen y, por lo tanto, de afectación global. Yo creo que todo esto ya lo tienen más o menos meditado, pero a día de hoy no se atreven a decirlo. Si esto no es así, señor Soler, si usted tiene claro que en caso de volver a estar en el futuro gobierno se compromete a que no aumente el IBI, creo que sería un magnífico momento para hacérnoslo saber. Pero yo sospecho que la solución fácil para cuadrar las cuentas, más allá de lo que usted ha explicado, será, por desgracia, sangrar todavía más a las familias y a los comercios. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, señor Blázquez. Señor Brugarolas.
Bona tarda. Bé, hem de dir que, sí, per d'entrada, que no és admissible tota aquesta desinformació que s'ha vingut generant al voltant de la liquidació del 2022. No és admissible. Avui aquí en seu plenària, per primera vegada, el tinent d'alcaldia ha dit que hi ha dèficit, perquè hi ha dèficit. I, per tant, no hi ha ni superàvit, ni resultats positius, ni res de res. Hi ha dèficit. I, per tant, és d'agrair que ni que siguéssim amb la boca petita i que, en fi, que aquí almenys en seu plenària, que consti en acte, doncs el que és la realitat, i és una d'aquestes realitats sobre les quals doncs, hem vingut rebent qualificatius de tota mena, de catastrofisme, de no sé què. No, hi ha dèficit. Val? El 2022 hem tancat en dèficit. Bé, com que hi ha aquesta nebulosa, i la veritat és que trobem a faltar moltíssim la transparència d'altres etapes pel que fa a tota la qüestió de la situació econòmica, m'agradaria fer un brevíssim resum de les principals magnituds, per què som aquí i què és el que hem d'esperar en el futur. Bé, en primer lloc, tenim una execució baixíssima. Persisteix unes dades mai vistes d'inexecució. Això, de forma molt agregada, la recull aquesta variable, que es diu el romanent de crèdit, que està en aquest moment amb uns 77 milions d'euros, que això vol dir aproximadament que un de cada 3 euros que té aquest ajuntament de disponibilitat pressupostària no s'ha executat. En segon lloc, això que veníem dient, el resultat pressupostari de l'exercici 2022 és negatiu i tots els indicadors que el reflecteixen així ho indiquen. Tenim un resultat pressupostari de 7,3 milions d'euros negatius, un resultat pressupostari ajustat que incorpora partides que venen d'altres exercicis de 3,6 milions d'euros negatius, una de les més importants, un estalvi net del menys 3,06%, aquesta és una variable molt important, com veurem després, i una necessitat de finançament, que és el reflex, diguem-ne, que la teoria de la hisenda pública reflecteix com a dèficit o superàvit, en aquest cas de menys 6,7 milions d'euros. I aquest és el dèficit. Vull dir, si d'alguna manera algú hagués de preguntar, l'Ajuntament de Sant Cugat en el 22 ha tingut dèficit o superàvit? Doncs no, ha tingut dèficit de 6,7 milions d'euros, malgrat aquesta enorme inexecució de la qual he parlat amb el punt precedent. Tercera qüestió, el romanent de tresoreria positiu. Què és el romanent de tresoreria? Ho dic perquè és fàcilment constatable, no sé si confusió o què. Aviam, el romanent de tresoreria, efectivament, fa referència a la tresoreria, no als resultats. Com es calcula? Doncs es calcula amb els fons líquids que tenim al saldo de compte, els comptes corrents dels bancs, més allò que tenim pendent de cobrar, menys allò que tenim pendent de pagar, més partides pendents d'aplicació, si n'hi ha, i això dona lloc a una cosa que se li diu el romanent de tresoreria total, i aquí se li han de restar dues coses, que són els saldos de dubtós cobrament i l'accés de finançament afectat, que és molt gran. Què és l'accés de finançament afectat? Són els recursos que estan en l'exercici precedent que van lligats amb una despesa o a una inversió i que, per tant, s'han de traspassar a l'exercici següent amb el seu finançament incorporat. I aquesta xifra és molt alta, perquè ens fem una idea, el 2019 hi havia 12 milions, el 2020 uns 15, el 2021 20,7 i el 2022 25,8. Què vol dir això? Doncs això va lligat a aquesta paràlisi que hem vingut denunciant durant bona part del mandat, en el sentit de que no s'executa el pressupost del qual es disposa, per la raó que sigui, entre d'altres, perquè tots els pressupostos que s'han aprovat, quan s'han aprovat, s'ha fet amb molta tardança, i aquesta és la situació. Aquesta és la situació. Per tant, efectivament, tenim un romanent de tresoreria encara positiu, que és més o menys la meitat del que hi havia a l'exercici precedent, però això no reflecteix de cap de les maneres si el 2022 hi ha hagut o no hi ha hagut un resultat pressupostari positiu o negatiu. Llavors, què s'ha de fer amb el romanent de tresoreria? Doncs, en situacions normals, només hi ha dues possibilitats. Una és reduir l'endeutament i una altra és fer el que se'n diu inversions financerament sostenibles. Per què això? Doncs perquè el romanent és un ingrés extraordinari i un ingrés extraordinari no es pot destinar a finançar una despesa ordinària. Sembla que és de sentit comú. Un ingrés extraordinari no el pots destinar a finançar doncs, els subministres, les nòmines, el que sigui. Perquè aleshores és quan crees el forat. La paraula que hem vingut fent servir, amb més o menys fortuna, és quan crees el forat. I això és el que es ve posant de manifest amb diguem-ne, amb jornades, amb documentacions com les que ara anem rebent. No? Conseqüències. El senyor Soler ha dit que no n'hi havia cap, sí que n'hi ha, i de fet ho ha dit, no? I s'està treballant en un pla de sanejament. S'està treballant en un pla de sanejament perquè efectivament la norma ho imposa, la normativa vigent de la Generalitat, consultada i compartida, doncs imposa un pla de sanejament. Té pinta de que ha de ser un pla de sanejament molt dur? No té pinta. Per què? Doncs entre altres coses, perquè els saldos disponibles de tresoreria i els préstecs concertats no convertits en liquiditat són tan grans que no, diguem-ne, que fan possible que en 2023 aquest Ajuntament segurament no necessitarà concertar noves operacions d'endeutament a llarg termini, cosa que en una situació de pla de sanejament en principi estaria prohibida. Per tant, sí, certament tot sembla indicar que a finals del 2023 la situació d'estalvi net negatiu s'haurà revertit i per tant podrem superar aquesta situació. Per anar finalitzant, com hem arribat en aquesta situació? El senyor Soler sempre menciona les plusvàlues o el suport de les plusvàlues a les fotovoltaiques que ve donant aquest Ajuntament. Bé, la qüestió de les plusvàlues, ja ho hem dit moltes vegades, forma part de les al·legacions que vam presentar quan es va aprovar aquest pressupost, era clarament coneguda, hi havia una superpressupostació dels ingressos claríssima i que era lògica venint d'on venien. Perquè ja feia molt de temps que veníem dient que quan l'ingrés ha vingut creixent clarament per sota de la despesa, ens trobaríem en aquesta situació, amb la que estem avui, a 2023, que no s'ha pogut ni tan sols formular una proposta de pressupost per part d'un govern que té majoria absoluta. La qüestió de les plusvàlues, bé, es planteja com a problema quelcom que sempre ha rebut el consens de tots els grups d'aquest consistori, que és la lluita contra el canvi climàtic, mereix un esforç pressupostari important per part d'aquest Ajuntament que ara sembla ser que des d'aquest govern es planteja reduir, es planteja minorar. Doncs nosaltres no hi estem d'acord. Nosaltres volem mantenir, si no reforçar, l'esforç pressupostari d'aquest Ajuntament per lluitar contra el canvi climàtic. Reordenar-lo? Esclar, parlem-ne. Millorar-lo? I tant que sí. Però reduir-lo per una restricció pressupostària provocada per un mandat de mala gestió? No hi estem d'acord. I no hi estarem. Què hem vingut demanant? Dues coses, senzillament. Primera, transparència. Explicar les coses tal com són. Transparència vol dir que si estem amb un pressupost prorrogat que pren com a dada inicial el pressupost del 2022, sobre el qual s'han de minorar importants partides, l'increment de nòmines, l'increment de tipus d'interès, una menor previsió de recaptació, per exemple, en plusvàlues, perquè encara avui les tenim amb una previsió de 16.350.000 euros que sabem que no es produirà. Per tant, per prudència, amb aquella recaptació no s'hi hauria de comptar. Per tant, sí, s'han de produir ajustos en moltes partides. Doncs venim demanant transparència per poder contrastar partida per partida quin és el disponible pressupostari del 2023 respecte al definitiu del 2022. I això entenem que s'ha de fer. I no podem fer patada endavant, com deia el senyor Blázquez. I ja s'ho trobarà qui governi després de les eleccions. Això no ho podem fer. Ja fa dos plens, tres mesos, que ho venim demanant. I segona qüestió, responsabilitat. Aquest Ajuntament no havia fet dèficit en 40 anys. I aquesta situació és important i és greu. I fa anys que venim advertint que veníem cap a que anàvem cap aquí. Fa anys que ho venim advertint. Aleshores, francament, transparència, responsabilitat, ens en sortirem? És clar que sí. Tenim una ciutat molt forta i tenim una institució forta. Ens en sortirem si, no, a diferència de la situació actual, fem les coses amb rigor, amb sentit comú i posant allò que s'ha de posar sobre la taula per garantir la sostenibilitat i la consistència financera d'aquest Ajuntament per tal que sigui capaç, ara i en el futur, de prestar tot allò que ha de prestar a la ciutadania. Moltes gràcies.
Molt bé. Gràcies, senyor Brugarola. Senyor Soler.
Sí, jo crec que, senyor Blázquez, que hem estat transparents, els hi vam explicar, vam tenir una reunió conjunta per explicar-los quina era la situació, fins que no vam tenir els números sobre la taula i vam anar fil per randa explicant una mica tot la manca d'ingressos dels conceptes que parlàvem, fotovoltaiques, IBI,
ingressos propis amb altres qüestions i per tant, bueno, després també vam tenir l'oportunitat de parlar a la comissió informativa, sé que també hem tingut contactes amb la intervenció, els he passat tota la informació possible, per tant, transparència, què volen? Partida per partida agafin el pressupost prorrogat de l'any 22 i sabran el que minva entre una partida i una altra, res, perquè és el pressupost del 22. L'únic que se'ls ha demanat als diferents àmbits és contenció i per tant ells saben com jugar. Contenció no vol dir retallada. Contenció vol dir esperem a veure com ho podem fer i com podem anar fent mica en mica a mesura que els ingressos vagin millorant o obtinguem altres fonts d'ingressos i que puguem anar-t'ho fent. Per tant, és això. No hi estic d'acord, el tema de promoció no hi estic d'acord. Jo crec que per nosaltres és una eina indispensable per la creació d'habitatge, per tant, no és un lastre, perquè en aquest cas, si decidíssim desmuntar promoció, com diu vostè, tindríem dues opcions. O crear una altra empresa perquè gestionés tot el parc mobiliari públic que tenim en aquest sentit, o posar-ho tot a la venda. Entendrà vostè que tots aquests habitatges de lloguer que nosaltres tenim no els posarem mai a la venda, sinó que el que volem precisament és continuar i incrementar. I per fer això necessitem un instrument, que és l'empresa pública d'habitatge, que és Promusa, que molt bona feina fa i que, a més, parlant de forats, l'anterior govern sí que ens va deixar un forat de deute amb l'Insol, que aquest govern ha arreglat i està arreglant. Allò sí que era un forat i patada pelante. 10 anys que van rescatar, l'Insol va rescatar l'empresa Promusa i que aquest govern es va posar per tirar endavant i fer un pla de sanejament i que estem a la meitat del que hem d'anar pagant a l'Insol. Per tant, això són forats, la resta són una mica de quimeres. I no, ja li dic, nosaltres no tenim cap interès en retirar el suport a les fotovoltaiques. El que sí que hem de fer que sigui un impost progressiu. Un impost progressiu perquè arribi a totes les persones. A totes les persones segons els seus ingressos també. Entendrà vostè que Sant Cugat a dia d'avui és la ciutat de Catalunya que té més instal·lacions fotovoltaiques, és segurament la ciutat que té més un parc de mòbil més important en vehicles elèctrics, híbrids i eco, i per tant entendrà vostè que tots aquests serveis que hem de prestar a l'Ajuntament han de sortir d'algun lloc. I si l'Ajuntament, vostès ens diuen que hem de procurar la sanitat econòmica, ho haurem de fer en aquest sentit. Miri, vostès porten, des que tenen presència aquí en el consistori, dient baixar impostos i augmentar amb serveis. Han presentat no sé quantes mocions per fer no sé quantes oficines i per prestar no sé quants serveis. Això es paga. I, per tant, algun dia trauran, suposo que es trauran la careta, perquè han de sortir d'alguns llocs aquests diners. Miri, jo sí que tinc vocació de continuar. No ho sé d'altres, però jo tinc vocació de continuar i, per tant, no de passar cap patata calenta com ens vam trobar aquest govern després de 32 anys. Miri, senyor Brugueroles, vostè barreja i tracta la ciutadania una mica d'ignorant i fa com si fes classes magistrals i les seves paraules estan molt buides, o millor dit, ens espanten d'una persona que va tenir responsabilitats econòmiques en aquest ajuntament i que va fer dalt i baixos perquè també va perdre aquesta condició en algun altre nom. Per tant, no ens hem amagat de res. Vol veure partida per partida? Agafis el pressupost de l'any 22 i sabrà les partides que tenen i el diferencial entre l'any 22 i el prorrogat d'ara. Zero, en aquest sentit. Volen crear una nebulosa per defensar no sé quin model de ciutat. Vostès reivindiquen el model de ciutat anterior dels magnífics 32 anys de govern i una mala gestió, i que mai havia passat això. Vostès van fer un pla econòmic financer. Vostès van estar intervinguts. Vostès ho van fer. Van fer un PEF? Sí senyor. Miri, i el model de ciutat... Anem a desmuntar una mica el model de ciutat. I ara m'aniré una mica de les xifres econòmiques i després hi tornaré. Miri, el model de ciutat que vostès tant reivindiquen és una herència convergent. I és com si haguéssim passat d'una època esplèndida al caos del tripartit, a la nebulosa, a la negró, amb el pacte d'esquerres. El seu model de ciutat és aquell que a dia d'avui ens ha expulsat i ens ha portat fins aquí a expulsar els joves per qüestió d'ingressos. Vostès han incidit directament en la construcció d'una ciutat, d'un model de ciutat, que ha fet que els joves i la gent que es vol emancipar no tingui cabuda a la nostra ciutat. No tingui cabuda. Hi ha una reparació, hi ha un intercanvi de generacions que venen, però perdem els nascuts a Sant Cugat. Perquè suposo que, com vostès, nosaltres n'estem farts de rebre veïns de totes les edats, uns que han de marxar i altres que diuen que els seus fills han de marxar. El seu model de ciutats és aquell que malbaratava l'aigua per regar per terres amb gespa. Li dic així de clar. Hem passat a un nou sistema de gestió de l'espai verd. I, per tant, de plantar espècies que s'adapten més al clima mediterrani. El seu model de ciutat va ser aquell model que no potenciava el transport públic, que ha deixat quasi morir els autobusos en aquest sentit i que ara tinguem verdaderes dificultats per fer aquest recanvi. El seu model de ciutat és aquell que feia trossos de carrils bici i aquest govern el que ha fet ha ajuntat aquests carrils bici, li ha donat sentit i connectivitat en els barris. El seu model de ciutat és aquell que va preveure els equipaments esportius i equipaments culturals, el que no els va preveure, millor dit. Per tant, i ara la càrrega és sobre aquest govern. El seu model de ciutat és el que va posar les lloses en tot el centre i que uns s'ensopeguen i els altres es rellisquen. I el seu model de ciutat són els que va posar els contenidors soterrats, generant verdaders punts de brossa, de brutícia i de rates en el centre i generant lixiviants en la recollida i col·lapsant en les hores puntes, perquè no van gestionar bé els horaris de recollida. El seu model de ciutat és el que no va preveure el creixement desmesurat de la nostra ciutat, que no ha tingut previst tampoc el dimensionament en els contractes, ni tampoc en els serveis. Un model de ciutat que ha deixat caducar nombrosos contractes, que tenia infradotat la necessitat amb drets socials i llibertats individuals. Hem doblat pressupostàriament els drets socials a la ciutat per donar resposta no només a la pandèmia, sinó per donar resposta al greuge que patien les famílies i persones a la nostra ciutat i que no se'ls atenia. Miri, el model de ciutat que vostès van plantejar no contemplava el creixement de la formació professional ni l'augment de les escoles bressol, perquè els serveis públics els tenien com els tenien i ho derivaven cap a altres entitats educatives. No els interessava la memòria històrica, I tampoc les polítiques actives de promoció ni d'ocupació. Si no venia subvencions, no feien absolutament res. Miri, un model de ciutat basat en una xarxa clientelar, sí senyor, clientelar. Un model de ciutat que no ha dimensionat la necessitat dels recursos humans del propi ajuntament, que avui ens toca gestionar, quasi amb una espardenya, i no sé com es diu l'expressió aquesta, amb un pal i una espardenya. I en l'àmbit econòmic, doncs jo li dic, doncs el model de ciutat que vostès ens van implementar o el model organitzatiu que vostès ens van deixar, ni tan sols hi havia una estructura de personals en l'àrea de serveis econòmic. Em vaig trobar en l'organigrama que sota l'àrea econòmica no hi havia ni una persona, ni un tècnic. Un model de ciutat que no ha estat capaç de dotar serveis econòmics amb els recursos necessaris per poder planificar, per poder fer un seguiment i fiscalitzar. S'utilitzava un institut extern. Un institut extern que nosaltres ara estem fent l'esforç de poder-ho integrar en l'Ajuntament, perquè fins i tot això s'han tingut problemes en l'estabilització. Un model de ciutat que va arrossegar el nom de la nostra ciutat pels jutjats. El 3% del PAP3, l'emprenedoria del centre Vita, i que el primer que vam fer va ser atendre la policia judicial per les demandes d'informació. Vostès van fer servir aquest model de ciutat per passejar-lo pels jutjats del nostre país. Un model de ciutat que privatitzava serveis, com l'escola d'Isar, l'escola de música o el conservatori Amesart, o l'escola Europa, mossegant un tros de terreny públic per fer-hi un camp de futbol d'una entitat privada. O un model de ciutat que obtenia superàvits de romanents molt superiors als que tenim aquí. I ningú li deia res, molt superior dels que teníem aquí. Un model de ciutat que anava deixant morir econòmicament Promusa, com he explicat abans, i ni tan sols per garantir el pagament del seu deute a l'Insol. Un model de ciutat que tenia la política de la patada cap endavant amb la liquidació de les exprovisions de les zones verdes, que va ser el primer que vam fer, recuperar tots els interessos, pagar i anar al dia en les exprovisions de les zones verdes perquè no hi haguessin interessos de demora. I miri, moltes altres coses que vostès no han estat capaços de fer. Miri, senyor Vallès, jo li recomano que no es deixin tamanar, li dic així de clar, que no es deixin tamanar per la persona en el seu grup que li porta l'àrea econòmica. Li dic sincerament, perquè a mi em sap greu, A mi em sap greu que vostè es vegi arraconat en aquest discurs que no condueix a res, que no condueix a res, i que, per tant, moderin i siguin una mica solidaris, que vagin pels interessos de Sant Cugat i que no es moguin els interessos electoralistes. Moltes gràcies.
A veure, senyor Soler, a banda de tornar-li a passar, senyor Brugarola, s'entén que vol dir alguna cosa, no? Miri que sóc ràpida. No, ho dic perquè també li ha fet al·lusió el senyor Vallès, no sé, però en tot cas, de moment li passo la paraula al senyor Brugaroles pel punt de, no, que estem en el punt aquest d'economia. Ai, perdó, senyor Blázquez, sí. Ens hem centrat aquí i m'he oblidat de vostè. Endavant, senyor Blázquez.
Sí, la senyora Engla, de forma cariñosa, no me ha tenido en cuenta. Se han dicho muchas cosas y se han mezclado incluso, ¿no? Yo en mi breve discurso jamás he criticado la falta de transparencia de este equipo de gobierno. No lo he dicho y además no lo he criticado. No he criticado para nada la falta de transparencia. Sí he hecho dos críticas y una ha sido que no se ha ido acompasando el deterioro económico a raíz de la guerra de Ucrania, el aumento del IPC extraordinario y de la inflación, etcétera. Eso no ha sido acompasado con la toma de decisiones. Entonces nos encontramos con que ha pasado ya más de un año y ahora parece ser que se anuncian algunas medidas y alguna pequeña la vamos a tomar hoy, como es el aumento de lo que se conoce como plusvalía, que nosotros ya le digo que estamos absolutamente en contra, porque creemos que ese no es el camino. El camino tendría que ser, pues, deshacerse de Promusa, que al final lo más importante que hace es, a veces, pues, tanteo y retracto y hacer alguna operación interesante en ese sentido, pero poco más. Y luego lo que sí que usted ha dicho que tenía la voluntad de continuar, me parece perfecto, por eso yo le he hecho una pregunta y es, yo creo que es conveniente, y es saber si este equipo de gobierno llega a reeditarse, y usted que es el máximo responsable del área económica y que imagino que tiene una hoja de ruta, que nos haga saber a todos si usted se compromete a que el IBI de este ayuntamiento, que sabe que seguramente es el más caro de Cataluña, no lo va a subir. Y porque me suena eufemismo esto de plan de mejora de los ingresos, me suena aumentar los impuestos de forma, en fin, las tasas, los precios públicos, el IBI y hoy, por desgracia, seguramente la plusvalía, ¿no? Me parece un eufemismo y me gustaría que se comprometiese, si es el caso y usted cree que no arreglaría la situación o que no es de recibo, pues que me diga que me deje tranquilo diciendo que no piensan ustedes aumentar el IBI. Muchas gracias.
Senyor Blázquez, sí, segur que no vol parlar més, perquè vegi, no, perquè com que abans ha dit que l'havia ignorat, d'acord. Molt bé, doncs gràcies, senyor Blázquez. Ara sí, senyor Brugaroles.
Gràcies. Jo li preguntaria al senyor Soler si la segona rèplica també la porta escrita, i parlant del sexe dels àngels i tal. Estem parlant sobre la liquidació del pressupost del 2022. Sobre la primera. A veure, vostè diu que nosaltres que tractem a la ciutadania ignorants. Jo no sé qualsevol ciutadà que ens escolti avui, sabent que estem parlant de la liquidació del pressupost i que sent aquesta rèplica seva, jo no sé què deu pensar. Però, evidentment, vostè no intenta defensar la seva gestió econòmica i comença a parlar coses d'aquí, barrejant temes, sempre acaba sortint el tema de la corrupció, de passejar el nom de Sant Cugat pels jutjats. Vostè recorda qui ha passejat el nom de Sant Cugat pels jutjats, senyor Soler? Perquè, clar, jo torno a dir-ho una vegada més, no? Aquest ajuntament no té ni una persona, ni política, ni tècnica, ni directiva, ni investigada, ni imputada, ni condemnada, ni una. I en canvi, així recentment, quan s'ha passejat el nom de Sant Cugat, barrejat amb un concepte que tenia a veure, és que són corruptes, que no sé què, això no ho hem fet nosaltres, Això ho han fet vostès, els tres partits del seu govern. Sobre un tema, per exemple, com els reconeixements de deute, senyor Soler. Passejant-se per tots els mitjans, embrutant el nom d'aquest ajuntament, embrutant el nom de moltes persones funcionàries, servidores públiques durant molts anys d'aquesta casa, tant és així que alguna d'elles va veure's obligada a publicar en mitjans cartes queixant-se de com vostès van tractar aquesta qüestió dels reconeixements de deute, que, per cert, durant aquest mandat s'han més que triplicat cada any. En fi, aviam. Diu vostè, volen partida o partida? Doncs agafin el pressupost prorrogat del 22. Això es tracta a la gent d'ignorant, perquè el pressupost prorrogat del 22 incorpora, per exemple, els més de 16 milions d'euros de previsió de recaptació per plusvàlues, que tothom sabem que això no es produirà. El pressupost prorrogat del 22 tampoc incorpora, o si ha d'incorporar, l'increment de les nòmines. Tampoc incorpora l'increment de tipus d'interès. Tampoc incorpora altres increments que tothom sabem que es produiran, com ara, per exemple, amb subministres energètics, com vostè ve mencionant. Llavors, això, aquests increments de necessitat de despesa, minoraran altres partides, senyor Soler, amb tota seguretat. I no dir-ho és tractar la ciutadania d'ignorant. I això és el que li demanem, que partida per partida vostè digui, escolti, no tot el que constava el 22 es podrà fer, per tal que tothom, inclosos les seves companyes i els seus companys de govern, sàpiguen quin marge de maniobra tenen. Perquè vostè diu, no, contenció no vol dir retallada, contenció, que vostè ho ha fet públic, de retallar 7,7 milions d'euros, la contenció és mantenir el mateix nivell les partides, senyor Soler. És que al final és que hem de discutir ja el sentit de les paraules, que això és ridícul. Contenció no és reduir 7,7 milions d'euros al pressupost. Reduir 7,7 milions d'euros és retallar. Ja està. Forat del deute de l'Imsol. Allò és una operació d'endeutament com qualsevol altra, senyor Soler. És que al final, en fi, reivindico 32 anys de govern. I tant que el reivindico. Perquè aquest municipi, senyor Soler, és el número 1 del rànquing socioeconòmic municipal de tots els municipis de Catalunya. El número 1. El número 1. I sap què més és aquest municipi? El que menys diferència té entre els seus barris. Perquè tots els barris de Sant Cugat, les Planes, la Floresta, inclosos, tots, estan clarament per sobre en rànquing socioeconòmic de la mitjana catalana, i la diferència entre ells és la menor de la immensa majoria d'ajuntaments que vostès governen, senyor Soler. Llavors diu, no, és que expulsem. I sí, és veritat, aquesta ciutat expulsa. Però amb les dades que tenim, que els he vingut demanant, després en parlarem, suposo, o no cal, potser ni caldrà, amb les dades que tenim, d'aquest municipi migra bastanta menys gent que d'ajuntaments que vostès porten dècades i dècades governant, com ara, per exemple, l'Hospitalet, cada any. Llavors, miri, jo crec que el que hem de ser és ser rigorosos i seriosos, prestigiar aquesta administració, garantir la seva capacitat de prestar els serveis presents i futurs que la societat mereix, cosa que vostè no ha vingut fent i cosa que li hem vingut plantejant en reunions públiques i privades durant ja molts anys, senyor Soler? Quan en 2021 vostè va congelar les ordenances fiscals, ja li han dit, compte que estem generant un problema. Quan en 2022 va fer el mateix, ja li han dit, això és impossible que quadri. 2023, tres quarts del mateix. Impossible. En 2021 ja hi havia més de 9 milions d'euros de forat, d'incorporació de romanent per finançar despesa ordinària. En 2022, més. I en 2023, encara més. A no ser que es facin les retallades que vostè ja està posant sobre la taula. Perquè era de calaix, senyor Soler. Era de calaix que arribaríem a aquesta situació. Fa anys que li venim dient. Manca de transparència, el senyor Velázquez no s'ha queixat. Jo sí que em queixo. Fa anys que em queixo de manca de transparència en el seu àmbit. Vostè ni aporta la informació, no ha aportat en tot el mandat ni una sola planificació plurianual de quines serien les principals variables financeres d'aquest Ajuntament. En tot el mandat. En fi, jo crec que era difícil, diguem-ne, venint d'on veníem, a fer una passa enrere tan pronunciada d'un Ajuntament que tenia un sistema d'indicadors, un sistema de gestió, que va rebre premis europeus de la màxima rellevància per la seva manera de gestionar el diner públic, cada euro públic, I això és el que tenim. I, en fi, ara, si vol vostè, torni a replicar dient que som uns corruptes i tal, i no sé què, i no sé quantos. Però, bueno, jo crec que estem aquí per avaluar la seva gestió econòmica de la liquidació del pressupost del 2022, i això és el que hem de fer amb tot el respecte, però també amb tota la transparència i la claredat. Moltes gràcies.
Molt bé, senyor, gràcies, senyor Brugarola. Senyor Soler.
Senyor Velázquez, en promoció no ens posarem d'acord, Vull dir, de totes maneres, tampoc, jo crec que això deixi'ns-ho per un acte de campanya, no? de quin és el nostre posicionament sobre l'IBI.
Senyora Fortuny, és que no té la paraula, però en tot cas, si algú després té una... Bueno, sí, però no sé què... D'acord, senyora Fortuny, però ara està intervenint el senyor Soler. Ho dic perquè intentem endreçar una mica el debat i que qui demani la paraula tingui raons per demanar-la, etc. D'acord? Val, senyor Soler, continuï.
Sí, la idea que no ens posaríem d'acord amb Promusa perquè tenim una altra visió del que són les polítiques d'habitatge, no digui que no ha fet res perquè llavors està d'alguna manera menys tenint el treball dels professionals que estan a Promusa, està menys tenint també els professionals que estan a l'àrea d'urbanisme que han liderat el que és el manteniment del plantejament de Promusa 2030 i per tant no estarem... No podem estar d'acord. I respecte a l'IBI, entendrà que això serà més aviat un debat electoral en alguna de les conteses que tinguem. No? Nosaltres, bueno, en tot cas, resulta que el senyor Brugues no ha fet menció, no? Resultarà que al final el 3% l'hem generat nosaltres, aquest tripartit. Al final resultarà això. Però no ha parlat ni de la pandèmia, ni de la crisi, ni de la guerra d'Ucraïna, no ha parlat ni de la pujada de preus, ni de la massa salarial, ni dels interessos. És igual, això com si no existís. Sap per què? Perquè ho hem fet tan bé que vostè no ho ha notat. Aleshores no ho té en el seu radar. És així. Vale? Vostès diuen fa anys que els estem advertint. Fa anys. Portem 4 anys governant, amb 2 de pandèmia pel mig, i treuen un anunci en el Tot Sant Cuat dient des del primer any nosaltres ja estem dient que hi hauria un forat. O clar, perquè venia de la seva provocació, de la seva gestió. Per això ho estan dient des del primer any. Escolti'm, jo no sé, jo crec que parlar de tants forats, no sé, deu tenir algun tipus de complex o alguna cosa, perquè no ho acabo d'entendre, eh? Vull dir, en tot cas, vostè creu que l'alcaldessa en un plenari, com va ser en el ple de la ciutat, faltaria a la veritat davant de la ciutadania amb la liquidació del pressupost i el superàvit generat? Vostè creu? Vostè creu que ho faria? Jo no. I a més, els números li diuen que no és així. No hi ha retallades, hi ha contenció. Per més que ho digui, no hi ha forat. Hi ha un superàvit de 15 milions d'euros. Miri, i per conclusió, jo em quedaria aquí, dic, mentre s'està fent tot aquest exercici, no es veurà cap servei afectat. Estem treballant per revertir aquesta situació, com li he dit, perquè l'any 23, el 31 de desembre del 23, aquest balanç sigui positiu. Nosaltres hem treballat en pressupostos reals, pressupostos d'ingressos real. Sap el que és tenir a dia d'avui 290 partides dotades en pressupost d'inversions? Sap el que és? Doncs això és, diu, herència. I li parlo de les inversions, però també li parlo de les partides de despesa corrents. La feina que tenim de les àrees econòmiques per destriar partides duplicades que provenen, algunes provenen inclús des de l'any 2014. Miri el que li dic. I la feina és anar netejant tot aquest pressupost. Per tant, ho estem fent. Estem treballant en la línia de baixar les despeses, de no fer un copiar i enganxar, sinó de un pressupost real i en la línia dels augments dels ingressos. No tot és l'IBI. Hi ha altres ingressos que ens venen derivats, com no deixar passar les oportunitats dels Next Generation. A dia d'avui ja portem quasi entre 8 i 9 milions d'euros quasi assumits en aquesta casa. I, evidentment, disminuiria la càrrega financera. Durant l'any 23 disminuirem ja aquesta càrrega financera perquè anirem amortitzant per la via d'anar, diguéssim, pagant els crèdits, només faltaria, pagant els crèdits i, a més, baixant el nivell d'endeutament. Què més volen? Què més volen? I sí, senyor Brugueroles, per acabar, Sant Cuat és el número 1 als rànquings, però malgrat això, no sap lo content i orgullós de poder dir que té un govern d'esquerres. Gràcies.
Molt bé, senyor Soler, alguna... Sí, senyor Brugarola? No demanen la paraula. Digui, senyor Brugarola, l'últim... I aquí ho aniríem acabant,
Bé, senyor Soler, crec que el primer que li haig de dir és que retiri vostè el que ha dit. Quan jo li he dit, ara vostè ens dirà que són corruptes i tal, i ha dit, sí, ho són, retiri-ho. Vostè, sap vostè quina és la... O sigui, perquè vostè parlava del 3% i no sé què, eh? Això, que jo sàpiga, no està sentenciat encara. El cas Palau està sentenciat, que jo sàpiga, eh? Sap quina és les úniques... Vostè li sona el nom del Teo Romero? Teo Romero, li sona? O el Paco Fernández Ortega, li sona? Del seu... Sap de quin partit són, no?
Va.
O era, eh? I, o sigui, que jo sàpiga, li dic perquè aquestes coses me les miro, eh? Perquè no hi ha ningú... O sigui, segur que tots estem igual de preocupats per aquesta fenomenologia execrable, eh? I que voldríem desterrar de tot el conjunt del sistema polític. I que és gravíssima, i igual de greu també és acusar i embrutar quan no hi ha res, quan no hi ha evidència. Aquí les úniques evidències, els únics casos amb els quals sabem que s'han produït petits, d'acord, desviaments de recursos públics d'aquest ajuntament, i que això està sentenciat i fins i tot acceptat per les persones condemnades, són aquests dos, senyor Soler. Són aquests dos. I jo no em passo el dia embrutant el nom del seu partit, ni embrutant-lo a vostè. Veu la diferència, senyor Soler? Aviam, de pandèmia, de crisi, d'inflació, de guerra, n'hem parlat molt. I tot plegat consta a la documentació que li hem aportat, alarmats per les aprovacions que vostè ha anat portant un cop i un altre en aquest plenari. Com si no passés res. Com si no hi hagués un problema d'inflació, com si no hi hagués una guerra d'Ucraïna, com si no hi hagués hagut pandèmia. Perquè quina reacció, per exemple, ha posat vostè sobre la taula per la pandèmia en el marc de les ordenances fiscals? Cap ni una. I en el pressupost? Sí, alguna. Parlaven de 13, 16 milions d'euros, depèn de qui fos, però encara no hem rebut una liquidació. I la seva explicació tan peregrina és perquè encara hi ha mesures en marxa i, clar, i per això no es pot liquidar. Com si qualsevol mesura pressupostària de l'Ajuntament que fos plurianual no es podés liquidar. Nosaltres n'hem parlat molt d'això, perquè estàvem molt preocupats. En les al·legacions del pressupost del 22 ja li van dir compte que la ciutadania aborda una situació complicada. Hi haurà un encariment important dels productes bàsics, de l'alimentació, dels subministraments. Res. Cap reacció en la seva aprovació del pressupost. Compte que la situació és important. Res, ni una. Nosaltres som els que hem parlat d'aquestes coses. Senyor Soler, jo ja no sé què pensar. Vull dir, vostè ha dit abans que hi ha dèficit de 3,6 i ara amb la seva intervenció acaba de dir no hi ha dèficit, no hi ha retallades, i diu hi ha un superàvit, ho acaba de dir, entre cometes, li dic, hi ha un superàvit de 15 milions d'euros. Bé, jo no sé, és que ja no sé què dir-li, senyor Soler, ja no sé què dir-li. Si es contradiu vostè entre una intervenció i una altra, de manera tan òbvia, tan flagrant, barreja conceptes, i en fi, aquesta voluntat de posar fum sobre les dades i sobre la realitat és tan òbvia, doncs ja no sé què dir-li. Escolti, li demano, sisplau, que retiri el que ha dit. Perquè hem de mantenir la capacitat de col·laborar. I nosaltres intentem fer-ho, sempre, amb tothom. Intentem fer-ho. Intentem fer oposició, que és la nostra feina, però intentem també mantenir el clima que ens permeti aportar en el present com a oposició i en el futur per poder col·laborar amb qui calgui, perquè al final entre tothom, sempre ho hem pensat i ho hem executat, ho farem millor. Al servei de la ciutadania, que al capdavall és l'únic que compta. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vostè, senyor Brugarola. Senyor Vallès, entenc que és per al·lusions. Endavant.
Sí, gràcies, sí, per al·lusions. Jo, senyor Pere Soler, li agraeixo el consell. A mi m'agrada que la gent em doni consells, me'ls escolto tots sempre, però en aquest cas li he de dir que no em deixo endavant ni jo ni el nostre grup municipal. Parlo per tot el grup municipal de Junts per Sant Cugat. Nosaltres donem total confiança al regidor Carles Brugaroles. No ens endavana, al contrari, té tota la nostra confiança. I el segon tema és, li prego, com també ha fet doncs, el senyor Carles Brugaroles, que es retiri el fet de que som uns corruptes. No sé si ho ha dit com a portaveu del PSC o com a membre del govern, en representació del govern, però li prego que es retiri que som uns corruptes. Gràcies.
Molt bé, senyor Vallès, senyor Soler.
Bueno,
perdó, i ho deixaríem aquí, senyor Soler, que... No, perdó, sí, però dic que ho deixem aquí.
Bé, és evident que no ho titllava a títol personal, senzillament a l'herència dels partits dels quals vostès formaven part, que era Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya, que s'ha demostrat, jutjat i sentenciat que hi ha hagut pràctiques corruptives en la gestió. I concretament a Sant Cugat hi ha hagut un cas que ha esquitxat la construcció del PAP 3 en aquest sentit, I a més hi ha altres que estan encara jutjats i que poden sortir en un futur. Res personal, en tot cas l'herència del senyor Brugueroles provinent d'Unió Democràtica i de membres i d'altres membres que pertanyien a Convergència en el seu moment.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Bueno, esclar, us aneu al·ludint mútuament. És que jo crec que, aviam, un moment, jo crec que he estat supergenerosa amb el temps. No, també les coses com són. Ara, sí, regidor, si em diu és que m'he oblidat una cosa vital, li deixo... No? Vale. Ho dic perquè ja no he mirat temps, perquè ja he vist que, bueno, que necessitàveu explicar-vos i ja està. Ho hem fet així. Amb tot això, aquest punt no s'ha ni de votar. Ho dic perquè això és una dació de compte i la cosa queda aquí. A vegades també de cop i volta baixa el nivell i l'expectativa. Molt bé, doncs anem al punt 10.